solamente en la materia fragmentada de la clase. Por eso los chicos quieren salir de ese encierro, los chicos son hoy chicos de redes, son chicos que trabajan con una cabeza distinta, y por eso el Papa sale del encuentro de los jóvenes con la pelota de fútbol y con el deporte, con la tecnología, con los celulares, y con aquellas cosas que usan y que están solos en todo eso. Y también con el arte, porque el arte los conecta entre sí y los conecta con su creador y descubren que son originales y tienen una misión original en el mundo.
Moltes gràcies, senyor José María del Corral, director mundial d'Escoles Ocurrentes. Supongo que para conocer un poquito más, lo más fácil es entrar en la web, ¿no? Escoles Ocurrentes, buscarla en internet y saber un poquito más de lo que hace esta Fundación Mundial.
No, al contrario, gracias a ustedes, y tenemos muchísimas ganas de que poder ya en octubre, noviembre, hacer esta experiencia con 400 chicos de Barcelona, de distintos colegios, y que ustedes puedan compartir esa experiencia y vivir con ellos cómo se trabaja con esta metodología que empezó Bergoglio en Buenos Aires y ya lleva 20 años de experiencia.
Muchas gracias, un abrazo y buen viaje de regreso, don José María del Corral, director mundial de Escoles Ocurrentes. Hasta pronto, buenas tardes.
Hasta pronto, gracias.
Falten 3 minuts i mig perquè siguin 8:15. Passen 26 minuts a les 7, per tant, salutacions de qui us parla, l'Ignasi Miranda, i també del David García a la producció i del Mario Ramírez a les vies de so. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Amoris Laetitia, l'exhortació apostòlica postsinodal del Papa Francesc sobre la família, s'ha presentat aquest matí al Vaticà. Amb dos capítols centrals, el 4 i el 5, sobre 9, dedicats a l'amor i a l'aportació del matrimoni en clau positiva a la societat, el Sant Pare presenta, en aquest document, que deriva dels dos últims sínodes dedicats a la família, el del 2014 i el del 2015, el tresor de la unió entre un home i una dona que formen una família, des de la voluntat de renovar el llenguatge i de posar la persona per sobre de les normes. Avui, en base a aquest document, volem parlar de la família com a institució i cèl·lula bàsica de la societat. Ens volem preguntar com la podem defensar en positiu des de la concepció humanista i cristiana i com una institució tan necessària per a la convivència i el progrés sovint diem que està en crisi. Ens acompanyen per analitzar l'actualitat Eugeni Gay, que és advocat, exvicepresident del Tribunal Constitucional i participant com a observador laic, com a pare de família, com a espòs, en l'últim sínode ordinari de la família, l'octubre passat. Senyor Eugeni Gay, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Com
bona
està?
Tarda. Molt bé, molt bé.
Gràcies per la seva presència entre nosaltres a Ràdio Estel en el Mirador de l'Actualitat. També tenim amb nosaltres el president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU 2014, Daniel Arasa. Senyor Arasa, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què tal, com està?
Estupendo, a més content d'aquest document del Sant Pare precisament avui, perquè crec que té aportacions magnífiques, potser no grans novetats, però sí consolidar i plantejar-ho d'una forma diferent moltes coses.
Intentarem explorar avui en el nostre col·loqui el document i parlar en general de la família. I completem les presentacions saludant Giorgio Cevallard, que és membre de l'Associació Cultural Charles Peguy, del Moviment Comunió i Alliberament i també de diverses realitats de defensa de la família i la vida. Senyor Cevallard, bona tarda, benvingut.
Bona tarda a tothom.
Si els sembla, escoltem breument un petit fragment del que ha dit aquest matí el cardenal Christoph Schönborn, arcabisbe de Viena, que és un dels dos purpurats que ha presentat el document.
Queda, ante todo, los principios, los elementos esenciales, es el acompañamiento, la misericordia en la vida cotidiana. Y una pequeña nota dice, en ciertos casos, también la ayuda de los sacramentos. No dice más, porque pienso que él tiene gran confianza en los pastores y también en la conciencia de los fieles, que saben lo que es el plan de Dios, el deseo de Dios, y saben que Dios escucha cada esfuerzo hacia el bien, come un padre que ve a sus niños que hacen esfuerzos, son incompletos, pero ya son esfuerzos buenos. Y en este sentido yo digo que esta Amoris Laetitia es un documento de un padre que ama a la gente, a los pobres, a los heridos, y que se pueden sentir acogidos en la Iglesia, en el amor del Padre, en el amor de Dios.
Bé, sentíem el cardenal Christoph Schönborn analitzant el que són alguns aspectes del document, particularment l'obertura a tothom, és a dir, també als qui es troben en situació irregular. Fins i tot diu que en alguns casos poden accedir als sagraments. També el cardenal Lorenzo Baldiseri, director dels sínodes dels bisbes, ha dit que el papa vol que s'estudiï cas per cas, que cada pastor diocesà estudiï cas per cas. Però vaja, si volen fer una primera roda d'intervencions a nivell general sobre allò que els crida més l'atenció, poden fer-ho o a partir del que acabem d'escoltar. Si vol començar el participant en el sínode, senyor Gai.
Bueno, jo diria que és un document molt important i respon perfectament a la idea que tenia el Sant Pare del sínode. Ell ens va dir, només començar el darrer sínode, el de l'any 15, el que va acabar, el que es va celebrar el mes d'octubre, que ell és el màxim responsable i el legislador únic de l'Església, que, per tant, el sínode havia estat una gran aportació de Joan Pau, de Pau VI, després del Concili Vaticà II, perquè és un lloc per caminar insieme, caminar insieme.
Caminar junts. Per caminar sínode junts, vol dir això, exacte.
Què vol dir això? I aleshores ell deia, el Sant Pare necessita d'un cos que no és un parlament, que no és un senat, perquè no ha de fer lleis, però és un lloc en el qual escolta. I, per tant, jo els hi prego a vostès que parlin amb tota llibertat, absolutament amb tota llibertat, i que no tinguin por, que parlin amb absoluta pareixia, això sí, però amb llibertat. I la veritat és que va ser un foro d'una gran llibertat i d'un gran respecte per les idees de tothom, i el resultat final, doncs, que s'ha fet públic i que fins i tot s'ha traduït al català per el pare Bernabé Dalmau a Montserrat, doncs era un document que d'alguna manera podia o no podia fer seu el Sant Pare com la relació sinodi de l'anterior, no? Ell ho ha fet eixamplant-lo enormement amb les pròpies aportacions dels seus discursos, dels documents més importants dels papes dels darrers anys, i, com avui deia el cardenal Schönborn, jo crec que no aporta novetats, perquè, vull dir, aporta els signes dels temps i aporta, doncs, aquest desenvolupament de la pròpia doctrina de l'Església, que ha d'estar en consonància amb els signes dels temps. I ho deixa clar el Sant Pare amb aquesta exhortació apostòlica, que he pogut llegir precipitadament perquè s'ha fet pública, doncs,
a última hora del matí. Exacte, poc temps hem tingut, però els hi agraeixo l'esforç.
I la sort és que avui en dia, doncs, amb això d'internet, doncs, és més fàcil. No has d'esperar que es publiqui el llibre i tot això, sinó que pots entrar i llegir-la, doncs, ràpidament. Jo crec que és una gran reflexió de l'Església que la fa aquesta personalment el Sant Pare, i hi haurà elements per la reflexió molt importants i sobretot per la presència de les famílies en la societat, de les famílies cristianes, i els seus compromisos i les seves obligacions, i sobretot aquesta necessitat que té el món de fer públic el missatge evangèlic de Jesús, que és, sens dubte, l'estimació, l'amor, no? Laetitia.
Sí, sí. L'alegria de l'amor. El nom és ben bonic.
De l'amor.
Bé, per completar la primera roda, senyor Daniel Arasa.
Jo diria que el papa encara que no ho diuen aquestes paraules, va en aquella línia de que la família és un veritable patrimoni de la humanitat. És a dir, escolti'm, aquesta és un gran element nuclear de la humanitat i l'Església té una línia que en realitat és la línia de la llei natural, bàsicament, en aspectes, diguem-hi, fonamentals. Després hi ha aportacions del propi cristianisme. Què afegiria? Que és la doctrina, com molt bé ha dit Eugeni, la doctrina és la de sempre, no pot haver canvis substancials, pot haver canvis en les formes i adaptacions als temps. En aquest cas diria que hi ha un increment que lliga amb el nom, l'alegria de l'amor, del propi document, però que està fet en un gran carinyo, i posant-hi un gran carinyo en les formes, de tal manera que, amorosir les dificultats que hi poden haver dins dels matrimonis i d'aquella part de gent que, de persones, que viuen en situació irregular, i posar-hi amor. No, i diu, estudiar cas per cas. Evidentment, no allò que va semblar un principi, que la premsa deia que allò canviarà, no ha canviat, però sí, es facilita. I, per altra banda, diria jo que el Papa ha volgut posar en el centre, de dir, com un missatge de gran dimensió que envio al món, el tema de família, perquè tothom, al món, inclús els no creients o no cristians, hi reflexionen de forma que se sàpiga què ha d'avançar en la vida matrimonial els que són cristians i els altres per les dificultats que tindrà sempre les famílies, perquè no hi ha mai cap família perfecta.
Uh-huh. Senyor Chevalard.
Doncs jo, la primera reflexió personal, que no he pogut llegir tot el document, he llegit només un parell de capítols i aquí i allà una reflexió de premsa, encara que he escoltat tota la presentació del Vaticà, doncs la primera reflexió és l'evolució d'aquesta diferència artificial de regulars i irregulars, no? Perquè, i partint de la meva vida, la meva podria ser una situació aparentment regular, però ja sé prou bé que en el fons tots som irregulars. O sigui,
tots som pecadors.
Tots som pecadors, tots som limitats. Jo crec que fins i tot el matrimoni és una experiència privilegiada de fer l'experiència del límit, i quan més vols estimar, més fas experiència del límit. I després, que no hi hagi cap novetat, no ho sé. Jo diria que la primera novetat és que jo avui estic més segur que ahir que Crist ha ressuscitat. I m'explico, perquè l'Església es mostra mare, es mostra que no renuncia a la seva veritat, a la veritat ontològica, a la veritat de l'home, a la veritat de l'home cridat a la comunió, cridat a la vida, però s'apropa tant com pot a l'home feble, pecador. Estem en un món dominat per el relativisme. Em fa una mica de por, en aquest món tan relativista, les manipulacions que ja s'estan fent d'interpretació d'aquest document. Jo, venint aquí, escoltava la ràdio, m'has quedat una mica escarrifat, després podem comentar-ho més a fons, però el Papa accepta el risc de passar per relativista per amor a l'home necessitat. Això sembla molt gran.
Aclareixen els qui han presentat avui el document que no es tracta de cap relativisme, el que són les adaptacions a nous llenguatges. El cardenal Schönborn ha dit una cosa molt interessant. Diu que el Papa ha posat en aquest document tot sota una frase guia, que és integrar tothom. Es tracta d'integrar tothom. Però també, com ha dit vostè, senyor Chevalard, els qui aparentment estan bé en el seu matrimoni i que poden ser exemplars i que poden ser model en moltes coses, però també poden ser models els irregulars de vegades, perquè potser ens donen moltes lliçons. Bé, sobre això caldria segurament explicar moltes coses.
Si volem, aquest va ser precisament un dels grans temes que es va discutir, es va debatre en el sínode, tant a les congregacions generals com en els cercles menors, que era on es feia realment el treball. I hi ha una qüestió que és fonamental, no? Déu es fa home, i per fer-se home escull precisament la família. Es fa home dins d'una família. D'aquesta manera dignifica la família, però dignifica l'home, i ho fa, com deia fa un moment el Daniel, de dir, seguint el que és, podríem dir, el dret natural. Quin és el nucli de la societat? La família. On aprenem a parlar? On aprenem a estimar? On aprenem a discernir? On aprenem a relacionar-nos? És el nucli en el qual pràcticament totes les experiències humanes neixen, per construir el que ha de ser la gran família humana a la que ens crida Nostre Senyor, no? Que la gran família humana és precisament, ha de ser el model de la família de Natzaret. I aquest va ser, diríem, el fil conductor del debat sinodal, dels dos debats sinodals, però d'una manera molt especial d'aquest segon sínode.
No cal recordar que la família, històricament i cronològicament, és anterior a la mateixa Església. Ho recordava també Daniel Arasa, la llei natural és anterior. L'Església fa aportacions, el cristianisme les fa.
Adán i Eva ja haguéssim pogut assumir això.
però quan Nostre Senyor es fa home, es fa la família. Exacte. Es podia haver fet home de mil maneres.
Exactament. No, és totalment real. Un aspecte que a mi em crida l'atenció també és que el Papa baixa també aspectes concrets de la vida de família. És a dir, no, per suposat, deixa molt clars els principis bàsics, l'enquadrament, les posicions de l'Església, la dignitat de la família, però després arriba a parlar de la mentalitat antinatalista, una referència, o dels maltractaments a les dones, o de l'atenció a la gent gran. És a dir, evidentment, l'Església no aportarà solucions directes, específics, però sí posar-los en evidència, que són xacres, o problemes, en tot cas, que hi ha a la nostra societat. Això jo crec que és una aportació positiva també en aquest sentit de que inclús en els grans documents de l'Església o del Papa, aquests problemes de l'home, de les famílies que tenen cada dia, com l'educació dels fills i demés, el Papa no només ho parla doncs, en els seus diguem-hi, homilies de Santa Marta, que això ho fa tot sovint.
Ho està fent cada dia.
Sí, o els diumenges a l'hora de l'Àngelus, sinó també quan arriba un document diguem-hi, més solemne, perquè penso que vol centrar molt clarament que arriba a tots els cristians en primer lloc, que arriba també als sacerdots, en el sentit de que després ells siguin elements de continuació i de difusió, que no sempre els documents dels sants pares han sigut, diguem-hi, rebotats, per part de qui correspondria, i per altra banda arribar també en aquell món no cristià perquè se'n pugui anar se'n donant compte d'aquesta relació Església-món o cristians-món que no som diferents perquè som igual que els altres.
Uh-huh. Hi ha un tema que caldria aprofunditzar perquè el poble cristià no quedi confós, no? I és, posaria un preàmbul. Estem acostumats a una concepció de la veritat com a regla, com a norma, com a llei. I, en canvi, la veritat és una realitat personal, la veritat és una persona i, per tant, és vida. I aquesta tentació de reduir la vida nostra i la vida de l'Església i la vida de Crist a una llei, a una norma, és molt gran, perquè la matem, no? I, en aquest sentit, el Papa, veritablement, ens ensenya, en desperta, començant per l'Evangelii Gaudium i continuant per l'encíclica sobre l'ecologia. Això què significa? Que la veritat no és estàtica, és dinàmica. En aquest sentit, ens crida a tots, regulars o irregulars, entre cometes, a estar en camí. Perquè si jo concebo el meu matrimoni com quelcom que tinc de continuar a mantenir la fidelitat, l'indissolubilitat, l'obertura a la vida, ara ja no cal, perquè vull dir, ja portem prou anys, però és una concepció equivocada. Al contrari, tinc d'estar obert dinàmicament al que Déu em demana avui, no? I crec que tenim d'afrontar de ple un punt, perquè el que he sentit per ràdio, per exemple, a Catalunya Ràdio, deien que el Papa obre l'Església a altres models de família perquè demana respecte per als homosexuals. Això el Papa no ho ha dit. Evidentment demana respecte per als homosexuals, com demana respecte, ho ha sempre fet l'Església, no? Però continua dient que el matrimoni és una unió d'un home i d'una dona oberta a la procreació. Sí que és cert que la nota, i ha posat en una nota, la nota 351, obre el camí als sacraments. Jo què hi veig a darrere? Hi veig donar molta més importància a la consciència personal, al discerniment personal i al discerniment pastoral. No és per treure valor a la regla. I en aquest sentit, recorden el que deia Santo Tomàs, que una cosa són els principis, però quan et portes als casos concrets, les situacions són molt diverses, no? I en aquest sentit cal aquesta misericòrdia. Jo sóc una persona que he viscut tota la meva vida en un clima substancialment relativista. Jo me recordo profundament la gratitud que tinc al sisè per la força de la seva encíclica Humanae Vitae, que és un cant a l'amor, abans de ser un no a la píldora, és un cant a l'amor, i tot el magisteri de Joan Pau II, que ha anat a fons del magisteri sobre la sexualitat. No?
No, jo diria, a més, que el matrimoni és aquesta unió de l'home i de la dona per la creació, però el Sant Pare diu i per l'amor. Uh-huh. Obert a la procreació i a l'amor.
És a dir, sí, sí. Obert a la procreació des de l'amor, en tot
cas. Sí, sí. No, no, i a l'amor. Des de i a l'amor. És a dir, la procreació és importantíssima amb el matrimoni, però sortim del regne animal precisament en aquesta transcendència a un molt més enllà, que no és únicament la nostra relació, sinó la nostra relació i la relació amb la humanitat. I deies una cosa que a mi també em fa pensar, perquè el Sant Pare, quan diu que hem d'interpretar, naturalment, en cada moment una mica què és el que ens diu Déu, ell deia i diu moltes vegades, però ja ens ho va repetir en diverses ocasions, diu, l'Església ha de ser l'Església de l'escolta, de l'escucha. L'Església que escolta els fidels i el Sant Pare que escolta, vull dir, els bisbes. I en aquesta escolta ens parla el Déu que sempre ens se sorprèn. Si nosaltres som atents a la veu de Nostre Senyor, vull dir, doncs sabrem trobar en cada moment històric, vull dir, què és el que demana de la seva Església. I no pot demanar coses diferents en cada segle i en cada moment històric. Però sí que pot demanar-les amb un llenguatge i amb una comprensió per cada moment i per cada circumstància històrica i també per cada circumstància personal i individual de nosaltres. Uh-huh. I aquí està precisament aquest pas endavant sobre la unitat de justícia i misericòrdia. Sense misericòrdia no hi ha justícia i possiblement tampoc al l'inrevés.
Senyor Giorgio Cevallari, després de
mirar... Només per completar el que estava dient abans, no? Aquest risc de manipulació que patim, perquè jo estic d'acord amb tot el que s'ha dit avui aquí, no? Però només per recordar-ho, l'encíclica es diu, no es pot dir que tots els regulars estiguin fora de la gràcia de Déu, ho diu el Papa a l'encíclica. Ja a la mateixa conferència de premsa, les poques preguntes que van fer després, hi havia alguna que deia, ah, és que com que ha dit que estem tots dintre... que no és el que diu, no és el que ha dit el Papa. No es pot dir que estiguin tots fora,
clar,
que exacte. És força diferent. Ho dic perquè és claríssim el risc de relativitzar. Hi ha gent que podrà quedar confosa amb aquesta obertura del Papa que apel·la a la responsabilitat dins d'una misericòrdia, perquè, com hem dit bé, a la mateixa hora que no, la misericòrdia és la justícia de Déu és la seva misericòrdia, estem vivint en temps pasqual, també no pot haver-hi contradicció entre veritat i misericòrdia. Per tant, queda ferma la doctrina de l'Església, no?
Està aclarit. Vostè, senyor Chavalada, ha citat un mitjà de comunicació d'aquí, però són molts els mitjans audiovisuals i digitals que han simplificat la presentació del document.
Perdó, han manipulat, perquè han dit coses que són falses. Han dit que ha concedit a tothom...
Segurament en alguns casos més que en altres, però sí.
Si em permet, jo començaré com a periodista aquesta referència al món de la comunicació, que efectivament tenim grans mancances, els periodistes, sobretot una part, no em refereixo no només en aquest cas, sinó en molts, que el periodisme, molt sovint, el periodista, el que informa, moltes vegades no informa d'allò que ha passat o del que s'ha dit, sinó d'allò que hagués volut que s'hagués dit o que hagués passat. És a dir, hi ha molt de periodista que crea la notícia. Una cosa és l'opinió, que l'opinió sí que pot ser vàlida en qualsevol moment, però quan un informa, ha d'intentar, a vegades ens equivoquem, certament, ha d'intentar fer-ho en la màxima objectivitat i imparcialitat. Malauradament, una part important del món periodístic avui no ho fa.
Aquí hi ha un context, que és el Papa Francesc.
Ets molt feble, molt bo, eh?
El Papa Francesc té molt bona entrada, té molt bona imatge a nivell social, i llavors això fa que de vegades la gent, els mitjans, se sentin empesos a informar.
Hem tingut la campanya de l'avortament de fa any i mig, la prova de on estan els mitjans de comunicació, amb quina banda del poder estan. Vull dir, no tenem de ser ingenus en això, no?
Sí. Per mi ja passo concretament al document del Papa. Un aspecte que voldria assenyalar és que fa referència a que l'amor és fecund. Situem-ho a l'amor matrimonial, en primer lloc, la fecunditat és l'obertura a la vida. Aquest podem dir que és la primera aspecte i, per tant, el més habitual, hi haurà casos en què no es donarà, però el més habitual serà que això hi hagi una continuïtat a través dels fills. El més habitual. I altre aspecte, però la fecunditat és més àmplia que això. Aquest és un aspecte molt important. La fecunditat és de l'amor entre els dos. En parla també el Papa. la fecunditat és en l'educació d'aquests fills, que és, diguem-hi, transformar que aquestes persones, ells mateixos, arriben a ser a major dignitat i amplitud de persona. I una fecunditat dirigida a tota la societat. També que des de la família, que és la cèl·lula bàsica d'aquesta societat, inocula una mica el conjunt de la societat també molta d'aquesta fecunditat. Per tant, és quasi un camp infinit que ja hi era, però que en tot cas el papa ho evidencia.
A mi em sembla Senyor que Gai. Aquest és un dels punts. Tots són importants, però aquest capítol cinquè, que parla, diu, a la mort que es torna fecund, es diu aquest capítol. Uh-huh. Aquí jo crec que el Sant Pare diu coses importantíssimes, importantíssimes. El primer és acollir una nova vida, el que és també l'embaràs, la cura que s'ha de tenir per l'embaràs, per la dona en aquests moments, no? Però la pròpia fecunditat porta a una família més àmplia, inclús no sanguínia, que és a l'adopció. I d'aquí a la vida de la família gran, que ell diu, la grande família, va dir, en la qual entren els avis, entren els oncles, entren els nebots, entren els parents. És a dir, per arribar a enganxar-se amb la gran família, que és l'humanitat, que és amb ella per la qual va dir Crist va redimir el món. No per aquesta família concreta, per totes i cadascuna de les famílies. Uh-huh. I ell crida aquesta fraternitat universal que l'Església ha anat entenent sempre segons els signes dels temps. També.
Efectivament, el cardenal Schönborn ha recordat que aquests capítols quart i cinquè són els centrals, també numèricament, perquè n'hi ha nou, en total, nou grans capítols, però són els centrals. Recordem, abans de donar noves veus, que passen 6 minuts i mig a 7:45 i que compartim avui el mirador de l'actualitat sobre la família, amb motiu de la presentació del document Exhortació Apostòlica Postsinodal del Papa Francesc, L'Alegria de l'Amor, Amoris Laetitia, amb Eugeni Gay, exvicepresident del Tribunal Constitucional i participant en l'últim sínode ordinari de la família, amb Daniel Arasa, president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU 2014, i amb Giorgio Cevalar, membre de l'Associació Cultural Charles Peguy i també pare i avi de família, com els altres dos membres de la taula. Volia parlar al senyor Cevalar, si poden ser més breus ara, perquè ens queda poc temps.
Molt interessant, i que hi ha un capítol sencer dedicat a l'educació. Uh-huh. Em sembla força, força important, perquè és un tema que està força en crisi, no? Veritablement, un dels problemes que tenim és una crisi educativa, una emergència educativa. I, en especial, a més de parlar de l'educació, el capítol 7è dedica un subcapítol sencer a l'educació sexual. Jo vull recordar que jo pertanyo també al Bisbat de Terrassa, al COF, que donem un suport a l'educació, a totes les realitats pastorals que volen ajuda en aquest sentit.
Centre d'orientació familiar, sí.
De Terrassa, però també hem fet un grup específic per l'orientació per l'educació afectivo-sexual. Ens posem a servei de les diòcesis o qui sigui, gratuïtament, per fer aquesta tasca que em sembla essencial, perquè és treballar per la família de demà, no? I no només per la d'avui i cuidar-nos de tot. L'altra cosa que volia recordar era l'exemple de Charles Peguy, que ens pot posar un exemple molt concret d'aquestes situacions difícils que no cal fer una normativa. El papa ha dit, no he fet normativa, no he fet normes canòniques. Dono suggerències i dono la responsabilitat a la gent. Charles Peguy, com sabeu, es va convertir quan estava casat amb una dona jueva, per tant, no casat per l'Església, perquè havia perdut la fe, i torna a la fe, i la seva dona no es volia casar per l'Església, i no estava d'acord de batejar els fills. I el marit li va suggerir de separar-se i de batejar els fills d'amagat. I ell no ho va fer. Vull dir, són situacions força difícils que no podem jutjar a priori des de fora, i tot el patiment que va tenir ell, perquè estava exclòs dels sacraments, però amb una fe que ja m'agradaria per mi, pels meus fills.
I que la transmetia.
I que la transmetia, que ha estat el primer que s'ha adonat de tot aquest món modern, com ha canviat. És un exemple que a mi m'ajuda molt.
Tot i esclòs, la transmetia.
Sí, sí, molt, molt interessant.
I això és el que diu el Sant Pare.
Sí. Repassem molt ràpidament els títols dels nou capítols d'aquesta exhortació. El capítol primer es titula A la llum de la paraula, per tant, la paraula de Déu, la Sagrada Escriptura, molt important en el centre. Capítol segon, la realitat i els desafiaments de la família, és una mica el contingut del primer sínode, no? Els reptes, els desafiaments, els problemes que té actualment, les fragilitats de la família. Capítol tercer, la mirada posada en Jesús, la vocació de la família. Capítol quart, l'amor en el matrimoni. Capítol cinquè, l'amor que es fa fecund. El sisè es titula Algunes perspectives pastorals, i aquí entren, doncs, tot el que són les qüestions de l'acompanyament, de l'acollida. Capítol setè, reforçar l'educació dels fills. Capítol vuitè, acompanyar, discernir i integrar la fragilitat. I capítol novè, espiritualitat conjugal i familiar, que lògicament des de la fe per a l'Església també és molt, molt important, això.
una de les... pregària a la Sagrada Família final, que a Barcelona
sí,
tenim
sí,
Sant Cipes, i
tant,
no? Perquè
sí, sí.
És la primera catedral de la Nova Europa.
Sí, sí.
Terminem la pregària de la Sagrada Família.
Efectivament, sí. Bé, també parla Schönborn avui del to lingüístic. Diu que és un document lingüístic amb un to molt proper que vol acollir totes les situacions de la vida sense jutjar-les, sense jutjar-les o condemnar-les ràpidament. També el cardenal Baldiseri ha fet una reflexió interessant. Diu, la participació pot expressar-se, la participació de les unions irregulars pot expressar-se en diversos serveis eclesials. És per això que cal discernir quines de les diverses formes d'exclusió actualment practicades poden ser superades. És a dir, hi ha una voluntat, això és molt important, no?, de buscar acollir formes de superar, d'acollir. Una d'elles, el papa ho ha dit, hi ha un motu propi dels últims mesos, és la nul·litat, no?, en els casos d'unions que fracassen, efectivament. I això, la nul·litat és un camí que no és un divorci, queda claríssim, no?
Possiblement moltes d'aquestes situacions no eixerien, o en tot cas, poden solució perquè no hi havia matrimoni, en realitat, diem, no?
Mm-hmm. Bé, què pot... Sí,
insisteix també en l'educació i la preparació dels matrimonis i l'acompanyament dels nous matrimonis, perquè no poden quedar sols. Si un matrimoni queda sense participar en la vida de l'Església, és molt difícil en aquest món que pugui mantindre mínimament fidel a l'ideal de vida que ha vist en l'amor de l'altre, no?
Mm-hmm. Perdó, ha dit abans el senyor Gai que ja existeix versió en català del document, traduïda pel...
No d'aquest, sinó del sínode,
de la relació final, vaja, sí.
Sí, les conclusions finals que es van entregar al Sant Pare.
Les que es van entregar i que han servit de punt de partida.
I que es van votar i que van ser aprovades per dos terços
dels pares sinodals. Hem de dir que el document, l'exhortació apostòlica, és totalment diferent. Algun periodista en la roda de premsa ha preguntat, bé, però aquí això és molt diferent, no hi ha fins i tot referències explícites, sí que hi ha cites, frases textuals de la relació final, les conclusions del sínode.
136.
136,
entre un
ho ha dit, clarament.
136, o sigui que sí que n'hi ha.
Sí, sí.
Però, en tot cas, el capítol quart no n'hi ha, però vaja, és un tema de detall. No...
En tot cas, els cardenals participants avui en la roda de premsa han assegurat que parla del mateix, que es basa en el sínode.
En tot cas, com el senyor Gai.
El que passa és que l'ha enriquit.
Sí.
És una mica el senyor Gai, que és expert en el món jurídic, sap que al final, en una d'un judici, al final l'important és la sentència. Sí. No tot el que s'hagi dit durant el judici, per tant, una mica, durant el judici, o les aportacions, tal. I per tant, aquest és el que val, diríem-hi, respecte al total.
Mm. Aquest és el document.
Exacte. Sí, és la referència per als cristians.
L'altre són els suggeriments.
Exacte. I els missatges dels mateixos cardenals, jo crec que el podem renovar des d'aquí, és no conformar-se en el que diu la televisió, el que diu el país. El país ha estat bastant honest avui, o el que diuen altres ràdios, sinó llegir-lo, perquè si no el llegim, el perdem.
Recomanem entrar a vatican.va, per tant, en català encara s'ha de traduir, perquè hi ha algunes llengües en què s'ha publicat, castellà, italià, francès, anglès, alemany, em sembla també, i alguna altra llengua, però a vatican...
L'important és el contingut.
El contingut, és igual la llengua, sí, sí, la llengua que entenguem cadascú, lògicament, no? Però assegurem que en català estarà, que es publicaran llibrets per aquells que ens escolteu i que tingueu més facilitat de llegir en llibres, no?, aquesta lectura més tradicional per a molts. Tranquils que tindreu aquest document. Només una pregunta, ens queden 2 minuts escassos. Què creuen que pot aportar un document com aquest al moment actual de la família, per exemple, a Europa, en llocs on la família, no ho hem de negar, no ho podem negar, està en crisi, no?, d'alguna manera?
Bé, Europa està en crisi en quasi tot. Ja tot sigui dit, és una situació... I jo crec que pot aportar, primer, clarificació, segon, comprensió, i després que alguna part de la societat se ho comença a replantejar. Això és un procés molt més llarg, no deriva d'un sol document, deriva inclús d'anys, però que en tot cas documents com aquest pot fer que a unes institucions com les europees, a un Parlament Europeu, aquestes coses es plantegen també i, per tant, d'alguna forma aniran incidint amb el temps per anar canviant coses.
Mm-hmm. Jo a nivell cultural i polític no hi crec massa, però el que veig més interessant és que ens deixem conquerir per la misericòrdia i per ser misericordiosos i que l'Església sigui més capaç de, com el Papa, d'abraçar tothom i ajudar la gent a viure el matrimoni i la família.
Mm-hmm.
Hi ha una cosa molt important que diu el Sant Pare a l'exhortació. Estem obligats a formar consciències, però no a pretendre substituir-les.
Mm-hmm.
Jo crec que és predicar sense imposar. Mm-hmm. O sigui, l'Església ha de donar el seu missatge i no el pot imposar.
Mm-hmm. Doncs...
I, per mi això és essencial, perquè la llibertat de poder fer el missatge és l'essència, No imposem res, sinó que venim a predicar. I prediquem alguna cosa molt estranya, la carta als Corints.
I de vegades que la aportació de l'Església sigui positiva en un món plural, també, sens dubte. Gràcies, Eugeni Gay, Daniel Arasa i Giorgio Chevalard. Bona nit.